Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines. L'esport no para. En Cesc Vilalta i Eduard Batlles.
Bona nit, són les 9. Ja fa dies que em volta pel cap. Què tal si li dediquem un editorial? Doncs avui toca.
És un somni complet, però tinc ganes d'estar a casa per això mateix, no? Per assimilar-ho.
És ell, l'animal, la bèstia, l'extraterrestre, el tro de Cervera, Marc Márquez, en l'entrevista que va oferir als micròfons d'aquesta casa el desembre passat, quan ja havia guanyat el seu primer títol a MotoGP. Només amb 21 anys, el pilot català ja ha superat les 100 curses entre les 3 cilindrades del campionat i amb aquestes 100 proves ha estat capaç de regalar-nos victòries, en concret 36. Moltes poles, exactament 41, i també 29 voltes ràpides. Però més enllà d'això, ens ha regalat espectacle i ensurts també, com el que el 2010... un jove Márquez va caure després que direcció de cursa aturés la carrera en el temps que la direcció de cursa obre el pit lane per arreglar la moto. Els mecànics no van tenir temps d'arreglar-la amb un mínim de condicions. Márquez, doncs, va haver de sortir des de l'última posició de la grella. Amb una sortida antològica, superava tots els pilots de la cua i amb una última volta vibrant, superava Nico Terol per sumar la desena victòria d'aquell any, en el qual va aconseguir el seu primer campionat del món. O també recordem l'avançament acollonant a Valentino Rossi al llevetaps de Laguna Seca l'any passat. És molt jove, molt, però qui no diu que pot ser un dels més grans del motociclisme? D'aquí uns anys potser direm que ha superat el mític Mike Doohan o Kenny Roberts pare, o també Giacomo Agostini o el mateix Rossi. Qui no diu que podria ser recordat com un dels més grans? De fet, va camí de fer-ho. Va camí de superar tot pilot. Bé, potser llavors hauria de competir en Fórmula 1 per guanyar un Mundial i igualar el pilot anglès John Surtees, que va aconseguir un campionat de cada. Però tornem al present. Aquest any va camí de guanyar el seu segon Mundial a la categoria reina. Només 4 curses. Tot un món per disputar, tot un seguit de circuits per superar, però el ritme de Márquez és superb, magnífic, excel·lent, grandiós, gloriós, eximi, altíssim, brutal, meravellós, algun adjectiu més? Bona nit, són les 9 i 3, benvinguts a l'Esport no para. Bona nit, bona nit, bona nit a tots. Avui, dia 5 de maig, 9 i 3, i ja us parlem des de l'estudi número 1 d'Ona Codinenca per acostar-vos tota la informació esportiva. Avui, un programa amb futbol, amb motor, i és que el futbol de primera, no sé com queda, però queda d'una manera molt i molt complicada. Empat del Barça davant el Getafe, empat del Madrid amb el València i derrota de l'Atlètic de Madrid. Tot això fa que quedi un escenari difícil d'explicar, però nosaltres ho farem després de presentar tot l'equip i presentem a la meva esquerra el Cesc Vilalta. Cesc, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Doncs molt bé, i pensant que la Lliga ja estava perduda, però sembla que no.
Exacte, jo, mira, et confessaré que vaig estar veient el partit del Barça a la penya blaugrana d'aquí Sant Feliu i ja m'imaginava la victòria del Barça perquè evidentment el partit ja estava mig mort i de cop i volta el Getafe patapam, gol, i va empatar el partit que va deixar tots els aficionats del Barça congelats. I jo vaig dir, merda, perquè aquesta setmana punxaran l'Atlètic de Madrid i el Madrid. I clar, com que no tenia gairebé els números clars, pensava que les opcions ja quasi ja estaven perdudes, però finalment, amb la derrota de l'Atlètic de Madrid i amb l'empat del Madrid, que podria haver sigut derrota si no fos per el gol de l'últim minut
Golàs
de Cristiano Ronaldo, doncs el Barça encara estaria viu. De tota manera, ho té més bé que quan va començar la jornada, perquè només amb un empat del Madrid el Barça ja, si guanya els dos partits que li queden, ja seria campió de Lliga.
Però mira com són les coses, que el Barça està tan malament, encara té opcions reals de guanyar la Lliga, però és que si no fos per Cristiano Ronaldo, dependria d'ell mateix.
Exacte.
Si Cristiano Ronaldo no arriba a empatar en l'empat que va aconseguir el Madrid 2-2 davant el València, el Barça ara mateix, guanyant els dos partits que li queden, seria campió de Lliga.
Ara quan en parlem més extensament, hi ha algunes possibilitats maques, eh? Ja les explicarem.
Qui li havia de dir a Tata Martino que encara tindria opcions de guanyar la Lliga després de l'empat del Getafe? També,
i tant.
El nostre tècnic sempre a punt, a tots els botonets a punt, en Pau Ibars. Pau, bona nit.
Bona nit, nois. Molt bé.
Com veus aquesta Lliga? Molt l'han rebessat tot plegat.
Trepidant. Però a mi m'agrada, perquè jo ja vaig dir un dia que en parlàvem, que el que és graciós és això, que les coses es decideixin a l'última jornada. I no com ha passat amb l'Hockey Lliga, per exemple, aquesta temporada, o altres temporades amb el futbol, no? Que estem a finals d'abril i ja som el campió, no? Això perd al·licient.
Dia de transistores.
Exacte, dia de transistores, perquè les jornades s'unifiquen i, per tant, doncs, haurem d'estar molt al cas. Jo crec que fins i tot Pinto hauria de tenir una petita ràdio allà darrere el pal per, segons que passi, deixar passar alguna pilota.
Molt bé, Pau, moltes gràcies. Nosaltres, però, us acostem ara sí tota l'actualitat amb els titulars.
El Barça segueix viu a la Lliga, tot i empatar 2 contra el Getafe gràcies a la derrota de l'Atlètic de Madrid contra el Llevant per 2-0 i a l'empat del Madrid contra el València a l'últim minut. La Lliga queda així. Si l'Atlètic de Madrid aconsegueix 4 punts dels 6 possibles, s'endurà el campionat. Si el Barça guanya els dos partits que li queden, també serà campió si el Madrid empata un dels 3 partits que li queden contra Valladolid. Recordem, aquest dimecres, partit aplaçat de la jornada 34, el cap de setmana que ve contra el Celta de Luis Enrique i l'últim partit contra l'Espanyol. Els que ho tenen més malament són els blancs, que necessiten guanyar els 3 partits i que l'Atlètic de Madrid perdi un dels 2 partits que li queden.
Doncs parlant de l'Espanyol, l'equip d'Aguirre es complica el final de la Lliga. Els blanquiblaus perden per la mínima a Valladolid i encara no tenen assegurada la permanència.
L'equip que sí que està d'enhorabona és l'Atlètic de Bilbao. La victòria dels Lleons per 0-3 contra el Rayo Vallecano segella l'accés dels bascos per la propera edició de la Champions. L'última vegada que van participar-hi va ser durant la temporada 1998-1999.
Cap de setmana dispar per als equips catalans de segona. El Girona guanya per la mínima en la seva visita a Tenerife i ja té la salvació a només un punt. Mentrestant, l'empat a 2 del Sabadell al camp del Mirandés manté les opcions dels arlequinats per disputar la promoció d'ascens a primera. D'altra banda, el solitari gol del Córdoba al mini estadi trenca la ratxa de 9 victòries consecutives del Barça B.
A la Lliga italiana, la Juve es va proclamar campiona de l'Scudetto sense jugar per tercer any consecutiu gràcies a la derrota de la Roma al camp del Catània per 4-1.
A Anglaterra, el Manchester City guanya a casa de l'Everton de Robert Martínez per 2-3. El Liverpool juga a hores d'ara contra el Crystal Palace. L'equip de Manchester i el de Liverpool poden proclamar-se campions, però qui ho té millor són els de Pellegrini per gol a Berash.
En hoquei patins, el Barça aixeca la 20a Lliga Europea del seu palmarès en guanyar per 1-3 el Porto. Precisament, l'equip portuguès va ser el botxí del Moritz Vendrell en les semifinals. Els del Penedès es van acomiadar de la seva primera Final Four en perdre per 3-6 contra els portuguesos.
Per altra banda, el Barça d'handbol també amplia el seu palmarès. Els blaugranes aconsegueixen la seva 18a Copa del Rei en vèncer el Freiking Granollers per 42-32.
I les seccions del Barça estan d'enhorabona perquè el de futbol sala posa la cirereta al pastís del gran cap de setmana per les seccions. En la final de la Copa del Rei, els blaugranes superen el Pozo Múrcia per 4-3.
Seguim repassant competicions esportives. En l'ACB, el Barça guanya el seu partit contra el Laboral Cutxa per 91-75 i la Penya perd a l'Olímpic contra l'UCA Múrcia després d'una pròrroga per 85-89. La Bruixa d'Or Manresa perd davant l'Unicaja per 91-75.
Ho comentàvem en l'editorial, supèrbia victòria de Marc Márquez en el Gran Premi d'Espanya de motociclisme. El pilot català no dona opcions als rivals al circuit de Jerez i aconsegueix la quarta victòria de les quatre possibles d'aquesta temporada.
Per altra banda, el finlandès Mika Kallio guanya en Moto2 i s'aprova el líder de la classificació. El català Tito Rabat en Moto3, l'italià Romano Fenati regna a Jerez i obté la segona victòria consecutiva de l'any.
La catalana Clàudia Galícia revalida el títol en la categoria femenina de la Titan Desert. La ciclista finalitza en la 25a posició absoluta, en una classificació liderada pel txec Ondřej Fochtik.
En rugbi, la Unió Esportiva Sant Boiana perd contra l'Hèrnia El Salvador i es queda fora del play-off pel títol de Lliga.
El piragüista català Saúl Cravioto guanya per primera vegada l'or en la prova K1200 metres de la Copa del Món. El campió olímpic a Pequín 2008 suma aquesta medalla als seus altres 3 títols mundials en 4x200 relleus.
Comencem el repàs de portades, com cada dilluns, i comencem amb l'esport i amb una exclusiva.
Exacte, la notícia de que Luis Enrique ja negocia amb Zubizarreta. El director esportiu del Barça s'ha reunit amb el que serà, diuen, el substitut de Tata Martino per analitzar la seva incorporació i la llista d'altes i baixes de cara a la pròxima temporada. A més, també comenten Luis Enrique, un entrenador que va aprendre juntament amb Pep Guardiola en el curs de tècnics per professionalitzar-se. I també hi ha imatges, si ho voleu entrar a la pàgina d'esport.es o qualsevol diari digital, veureu les imatges d'aquesta reunió entre Zubizarreta i Luis Enrique. I el Tata Martino, de mentres, segueix entrenant pel pròxim partit de cap de setmana davant l'Elche. Ara anem cap al Mundo Deportivo. M'imagino que la mateixa notícia.
Obren amb la mateixa notícia, amb fotografies d'aquesta reunió entre Luis Enrique i Zubizarreta. Publica el Mundo Deportivo que, segons RAC1, l'actual tècnic del Celta hauria acceptat entrenar el Barça en la reunió d'aquest dilluns a la seva casa a Gavà de Mar. El club tornarà a veure's amb Luis Enrique i confia que hi hagi un acord en breu per no especular, per no estar fins a mitjans d'estiu sense un entrenador. I el més probable a hores d'ara és que Luis Enrique entreni el Barça la temporada que ve. L'altre candidat, Valverde, en una altra notícia diu que no al Barça segons la televisió del País Basc. I també publiquen una comparativa entre Luis Enrique i Valverde. Luis Enrique el titulen i li posen l'adjectiu de liderazgo i diguem-ne l'adjectiu de líder i de Valverde el d'expert. Què diu l'esportiu?
Doncs mira, comenten la victòria de l'hoquei patins del Barça i que reconquereix Europa, diuen. Els de Ricard Muñoz s'abstreu de la pressió i desesfà de la fortalesa del Porto en fe i tirs exteriors. A més, també comenten la situació de la Lliga i on diuen no està tot perdut. A més, també comenten una notícia de que el nom de Cesc Fàbregas es torna a vincular al United i segurament el club anglès prepara una oferta de 55 milions, que ja els hi regalo, d'euros per fitxar el migcampista blaugrana. Aquí ja persegueix des de fa temps i recordem que en el passat mercat estiuenc ja ho van intentar el seu fitxatge. Ara anem cap al diari Marca, Edu.
Doncs sí, i quatre notícies en clau blaugrana. Veig que Marca ja ho té clar. Titula i publica a hores d'ara Luis Enrique es el elegido. Per tant, cap mena dubte pel diari de Madrid en què Luis Enrique entrenarà el Barça la temporada que ve, tot i que Valverde era la primera opció pública i també diu que Zubizarreta aplaça la seva exposició, el seu debat, no?, la seva compareixença davant la junta directiva. I una altra notícia també en clau blaugrana diu renovació imminent de Messi. Aquesta setmana és l'última reunió i en principi s'hauria de tancar l'acord pel nou contracte de l'astre argentí. Anem cap al diari As, Cesc.
Doncs sí, el diari As, en lloc de dir que Luis Enrique és l'elegit, diuen que Zubi se reúne con Luis Enrique a 6 dies del Celta Real Madrid. O sigui, ho comenten per la vessant de veure si pot fotre a Luis Enrique al Real Madrid. Uh-huh. A més també comenten...
És a dir, ho interpreten
de totalment...
Com que el Zubizarreta ha anat a parlar amb Luis Enrique per veure si el Celta prepara doncs un plantejament diferent per poder superar el Real Madrid.
Exacte, també comenten notícies sobre l'Atlètic de Madrid, que diuen que és el favorit en les apostes i en les matemàtiques. A més, també recorden que s'està jugant un partit al Crystal Palace-Liverpool,
sí,
que
moment...
pot ser decisiu de cara a la Premier League, i de moment doncs 0-0 al minut 13 de la primera part.
Doncs efectivament.
A més, també la notícia que començàvem a l'inici, que la Lliga i el descens es juguen el pròxim diumenge tots els partits a les 7.
Doncs ja tindríem el repàs fet. Nosaltres, ara, una estoneta, comentarem tota l'actualitat del Barça i a veure, per aclarir-nos una mica de com queda aquesta primera divisió espanyola.
Interactua amb nosaltres i digues la teva a lesportnopare@onacodinenca.cat, a facebook.com/lesportnopare i a twitter.com/lesportnopare.
Vinga, doncs comencem aquesta repassada de com està la Lliga ara mateix. Edu, si vols fer-nos 5
doncs,
cèntims.
Vinga, comencem. En primera posició, Atlético de Madrid, 88 punts amb 36 partits. Barça, segon, 85 punts, 36 partits. Real Madrid, tercer, 83 punts, 35 partits. Juga aquest dimecres contra el
Valladolid.
Traiem la calculadora, comencem a fer números... Què hauria de fer l'Atlético per ser campió?
Doncs mira, l'Atlético de Madrid hauria d'aconseguir 4 punts dels 6 possibles que li queden i d'aquesta manera seria campió de Lliga. Per tant, l'Atlético de Madrid depèn d'ell mateix. Anem pel Barça.
Barça, com ho té? Una miqueta més complicat perquè no depèn d'ell mateix.
El Barça no depèn d'ell mateix, però ho té més bé que quan va començar la jornada. I d'això que ja es veia tot per perdut. Però el Barça... Si suma els 6 punts que li queden...
Per tant, en tindria 91.
Val, 91 punts. Si el Barça aconsegueix els 6 punts aquests que dèiem i el Madrid empata un dels 3 partits que li queden, recordem que ha d'anar a veure el Celta de Luis Enrique, com comentava el diari As.
I l'última jornada, l'Espanyol a casa.
I l'última jornada, l'Espanyol a casa, que si no ha aconseguit els 42 punts que donen la salvació... podria buscar un empat al camp del Real Madrid doncs, per aconseguir salvar-se. Per tant, el Real Madrid diríem que és el que ho té més difícil. De fet, els blancs no depenen absolutament d'ells mateixos, sinó que depenen que l'Atlètic de Madrid perdi un partit, que podria ser contra el Barça.
Aquí hi anem.
I per tant, d'aquesta manera, si guanyessin els 9 punts que li queden, doncs serien campions de Lliga.
Pau, anaves a comentar alguna coseta d'aquesta Lliga?
Sí, anava a dir que em sembla que poca gent confia en l'Espanyol.
No, amb l'Espanyol no, però amb el Luis Enrique podria ser una bona entrada al Barça, no? Fer mal al Madrid.
Poder sí, mira, sí, poder sí.
Es podria reivindicar una mica, com dir, vinga, va,
per tant,
la Lliga.
Juguem al futbol galàctic i pensem que l'última jornada, si el Barça guanya l'Atlètic, el Madrid és campió. què hauria de fer el Barça? Pregunta que des d'ara mateix llancem als nostres oients. Recordem les nostres xarxes socials, @lesportnopara, al Twitter, ens podeu comentar tot el que vulgueu. I la pregunta és aquesta. Què hauria de fer el Barça en el cas que guanyant a l'Atlético de Madrid, el Madrid sigués campió de la Lliga? S'hauria de deixar guanyar?
Clar, aquí hi haurà un debat que molta gent pensarà, home, jo per mi sí, tu, que guanyi l'Atlético de Madrid abans de que no pas al Madrid, però clar...
És que el Madrid té possibilitats llavors, de triplet, clar.
Exacte. Escolta'm. No només això, sinó que llavors també hi haurà l'altra part d'aficionats que dirà, no, el Barça ha de competir fins l'últim moment i ha de demostrar que és el Barça i mira, si s'ha perdut la Lliga no serà pas per aquesta victòria o derrota que hi hagi contra l'Atlético de Madrid.
Doncs no serà aquesta. Confiem en l'Espanyol? Poc confiem
en l'Espanyol. No, en l'Espanyol no, perquè l'Espanyol ja se sap també que si necessita salvar-se i el Madrid sí que ja no tingués cap
tot
opció...
Tot i que ho té molt bé per salvar-se l'Espanyol.
Exacte, ja, sí, sí. Però si no aconseguís la victòria contra l'Osasuna i anés al Bernabéu amb el Madrid sense cap opció de guanyar la Lliga, jo penso que l'Espanyol doncs, ho tindria bé per salvar-se perquè suposo que el Madrid doncs, li podria fer aquest favor.
Però com són les coses? Com són les coses?
Com petits, és el futbol?
Com és el futbol? Petits detalls. Petits Exacte. Detalls, com un empat a l'últim minut, tant en un partit com a l'altre. Tant en el partit del Barça, que la fita...
Negativament.
Que la fita empata de cap al 92, i en el partit del Madrid, que Cristiano Ronaldo, amb un golaç, amb un autèntic golaç, fa el gol d'esperó i provoca d'aquesta manera... que el Barça no pugui dependre d'ell mateix.
I va tindre opció encara de fer un tercer gol amb una rematada de cap que va sortir desviada pel pal esquerre de la porteria.
Imagina't si arriba a guanyar.
De Diego Alves, vull dir que... Imagina't si arriba a guanyar el Madrid i ja estaríem parlant d'Espirito Juanito i de remuntades èpiques en el Bernabéu i doncs... de diferents coses. Però ara hem repassat una mica com està la situació de la Lliga. El que hem de fer ara, per això, és parlar de la Titan Desert.
L'actualitat esportiva cada dilluns a les 9 del vespre a Ona Codinenca. Where you been? Where you been all my life?
Vinga, doncs després d'una mica de musiqueta ja tenim a Carlos Hidalgo als micròfons de l'Esport No Para. Bona nit, Carlos, què tal, com estem?
Hola, molt bona nit.
Quines sensacions has tingut després de tornar d'aquesta Titan Desert tan patida com llegíem en el teu blog?
Bueno, aquest any ha sigut una Titan Desert molt dura, ja és el segon any que la faig i bueno, no ha pogut ser el que esperàvem, però... Bueno, vinc amb ganes de tornar-hi i de fer-ho millor.
Com va ser, primer de tot, el tema finançament per poder participar en aquesta Titan Desert? Explica'ns una mica.
Bueno, el finançament... He fet unes polseres. Unes polseres que he anat venent a amics i coneguts i amb les quals he finançat una part d'aquesta prova. Continua sent una prova molt cara, sobretot per a gent de la nostra edat, i bueno, la resta ha sigut posat de la meva butxaca. És una prova molt cara i bueno, és un somni i s'ha de lluitar per tal d'aconseguir.
Perquè, Carlos, de quina quantitat estaríem parlant per anar a participar en aquesta Titan Desert?
Doncs aproximadament compta que entre la inscripció, entre els vols al Marroc i gastos d'alimentació i de més, es van sobre uns 3.000 euros, uns 2.800, 3.000 euros aproximadament.
Amb la venda de polseres, suposo que vas poder finançar ja una bona part d'aquests 3.000 euros que comentaves.
Sí, la veritat és que les polseres han tingut una molt bona acollida, sobretot bueno, per part de familiars, d'amics que m'han ajudat encara a vendre més, i bueno, ha ajudat a finançar una part. La veritat és que estic molt content d'aquest suport i de la gent com ho ha acceptat.
Molt bé. I ara situem-nos ja al Marroc. Primer dia de la primera etapa de la cursa. Anem comentant una mica com han sigut aquestes quatre etapes, perquè recordem que la cursa en té sis, però tu vas haver d'abandonar a la quarta etapa. Anem repassant una mica, si vols, les etapes. La primera etapa, com va anar? Va ser dura? Suposo que nervis?
Sí, bueno, la primera s'arriba ja al Marroc amb un dia d'antelació i bueno, tenim un dia per aclimatar-nos. Allà ens trobem gairebé a 2.000 metres, on es surt el primer dia. I bueno, el primer dia vaig acabar el 86 de la general, vaig entrar el primer de la meva categoria i la veritat és que, bueno, prou content, podria haver donat millor, però bueno, la classificació era aquesta i encara quedaven molts dies per davant.
Home,
llavors, a partir d'aquí van anar empitjorant la cosa.
Recordem que la primera etapa era una etapa de gairebé 120 quilòmetres, amb un desnivell acumulat de 2.100, vull dir que una cosa dura.
Sí, la primera etapa és una etapa molt dura, estem a l'Atlas d'allà, i clar, és la que més costa també al ser la primera, s'ha d'agafar el ritme de cursa. A partir d'aquí, la segona etapa també és una etapa de muntanya, on també es feien uns 2.800 metres de desnivell. Aquí ja van començar a faltar forces i a partir d'aquí va anar a pitjor, falta de menjar.
Perquè comentaves, Carlos, comentaves en el teu blog que vas fer 135 quilòmetres amb només un gel i una barreta.
Sí.
Com pot ser això?
Sí, ja et dic, el cos costa que s'habituï allà, no m'ho demanava, s'intenta un obligar, sap que bueno, si no menja és impossible fer això, un dia potser sí, però més dies el cos té un desgast que és necessari. I, bueno, va passar això, no m'ho demanava el cos, vaig passar com vaig poder i acabar l'etapa com podia.
M'imagino que tenia gent al darrere que, amb una mica, potser de seny, perquè quan estàs posat en una cursa, m'imagino que tens l'objectiu d'acabar, que et deien, home, millor que paris, que ho deixis estar i no t'hi facis mal, no?
Sí, bueno, acabar és el que anàvem. La classificació, un cop veus que realment no pots fer el que volies, dona una mica igual. Hi ha molta gent al darrere que m'ha estat apoyant, que em segueix. La veritat és que estic molt content per això, però no ha pogut ser. No sé si algú quedarà defraudat o no. S'ha d'estar allà, és una prova molt dura i s'ha de viure, és una experiència que s'ha de viure.
Carlos, però suposo que queda una mica l'espinet, almenys, d'acabar-la. No sé si de cara a un futur, l'any que ve, tens plantejat tornar-hi anar i aquesta vegada a veure si es pot acabar, que suposo que és la principal meta.
Sí, bueno, ja l'any passat que la vaig fer, la vaig acabar, i bueno, aquest no ha pogut ser. L'any vinent em fan 10 anys i la veritat és que m'agradaria tornar-hi. S'ha de tornar a buscar una manera de finançar-la, però sí que hi seré, com a mínim, per treure'm aquesta espineta, com tu dius. No seré a la mateixa categoria, ja passaré a ser de la categoria èlit, i bueno, només seria per això, per anar a acabar-la, sempre fent-ho el millor possible, però anar a acabar la prova.
I pels que, per dir-ho d'una manera, no en tenim ni idea, explica'ns una mica de quines categories consta i com funciona.
Bueno, tothom classifica a la classificació general, vale? on es compten totes les categories, i després es divideixen en funció de l'edat de cadascú. categoria sub-23, que és la que jo corro, seria la primera categoria, i a partir d'aquí, per grups d'edat, saltaríem a èlit fins als 30 anys, saltaríem a màster, a veterans, a continuació, es divideixen també en grups de fèmines, i hi ha també la categoria per equips i en mixta, on corre un noi i una noia.
Doncs una llàstima, Carlos, que no hagis pogut acabar aquesta cursa, però estem molt contents que ens hagis volgut atendre aquí als micròfons de l'Esport No Para, i esperem l'any que ve doncs poder parlar amb tu perquè hagis acabat aquesta cursa com vas fer l'any passat i que hagi anat molt bé. Moltes gràcies.
Segur que sí. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Carlos. Bona nit. Com comentàvem des de l'inici del programa, un programa pràcticament molt motor, sobretot parlant de Marc Márquez, i és segurament el que ens acosta el nostre motor, el Marc Guadilla, a la seva secció.
Tot el motor amb Marc Guadilla.
Ja el tenim aquí, Marc Guadilla, bona nit.
Bona nit.
Com estem?
Bé, preparats per portar tota la informació del motor d'aquest cap de setmana, que no és poca.
Doncs no és poca perquè hi ha hagut una supèrbia, sí que t'agrada molt aquest verb, i és supèrbia, la supèrbia de victòria de Marc Márquez. En el Gran Premi d'Espanya de motociclisme, el vigent campió de MotoGP aconsegueix també la victòria en la quarta cursa de la temporada, uns números perfectes.
Els números parlen per si sols. Quarta cursa de la temporada i quarta victòria de l'any. Amb aquest triomf, Marc Márquez celebra de la millor manera el seu gran premi número 100. I a més, el triomf de Jerez el permet obtenir la victòria en l'únic circuit on encara no havia guanyat en cap categoria. Així de feliç es mostrava el pilot de Cervera.
És una victòria diferent, especial, perquè és un circuit on sempre m'ha costat, on no havia aconseguit guanyar mai. I davant de tota l'afició també té més emoció, no?
Centrant-nos en la cursa, l'actuació de Marc Márquez va ser d'autèntic recital. El pilot de Cervera partia des de la pole position, però es va veure superat per Valentino Rossi. I el Dottore va protagonitzar una arrencada espectacular que el va situar al grup capdavanter juntament amb Andrea Dovizioso. Malgrat això, el Toro Cervera només va necessitar dues voltes per superar-los i escapar-se còmodament. Darrere, una altra mala sortida de Jorge Lorenzo. El pilot de Yamaha no ha tingut un bon inici al Mundial i la situació es complica per al bicampió del món de MotoGP. Amb aquesta situació, la part més emocional del Gran Premi d'Espanya se situava en la batalla per al podi i en la part central de la cursa. Al davant, Rossi no podia seguir el ritme estratosfèric de Marc Márquez, però mantenia a ratllar els atacs de Dani Pedrosa. El pilot català es va mostrar més confiat amb la moto buida de gasolina i els pneumàtics usats, i per això va atacar Jorge Lorenzo, que durant una gran part del Gran Premi va rodar en el podi. El ritme de Pedrosa era superior al de Valentino Rossi, però finalment no va poder superar el campió italià. D'aquesta manera, l'equip Honda no va poder completar un altre doblet, ja que la Yamaha de Rossi es va intercalar entre les motos de Márquez i Pedrosa. Hem de comentar novament una gran actuació d'Aleix Espargaró. El pilot de Granollers va plantar cara amb la seva Ducati Open a la Ducati oficial d'Andrea Dovizioso. El gran dels Espargaró tenia un ritme que el permetia atacar l'italià, però les prestacions de la seva moto de fàbrica el limitaven amb velocitat punta a la recta. Malgrat això, Aleix Espargaró va ser una vegada més l'Open més ràpida i va creuar la meta en setena posició, dos llocs per davant del seu germà Pol Espargaró. Amb la victòria a Jerez, Marc Márquez amplia el seu liderat a MotoGP. El de Cervera encapçala la classificació amb 100 punts contra els 72 del seu company Dani Pedrosa i el 61 de Valentino Rossi. A més, l'últim triomf de Marc Márquez iguala el rècord del mític Mike Doohan. El pilot australià també va guanyar les quatre primeres curses de la temporada 1992.
A la cilindrada intermèdia, els pilots de fora dominen el Gran Premi d'Espanya. L'únic podi sense presència catalana ni estatal, Mika Kallio s'imposa a la resta de la graella. Malgrat això, De moment, no hem de patir, no, Marc, pels pilots catalans?
El finlandès Mika Kallio s'ha fet seu al circuit de Jerez, amb un domini aclaparador des de la pole position. Kallio i la seva Calex han rodat de principi a fi en el liderat. La cursa ha sigut completament diferent per al seu company d'equip, el català Tito Rabat, el gran dominador de l'inici del Mundial. No va protagonitzar una bona sortida i es va veure obligat a remuntar des de la vuitena posició. Mentrestant, al davant, Mika Kallio imposava un ritme demolidor amb voltes ràpides contínues, cosa que li permetia obrir un forat respecte als seus perseguidors. En aquesta cursa no hem vist la típica situació del Moto3 en què els pilots roden en grups grans i hi ha batalles constants. La graella s'ha fragmentat ràpidament, fet que ha facilitat el triomf de Mika Kallio. Darrere el finlandès han creuat la meta Dominic Agerter i Jonas Folger. Precisament en breus instants parlarem amb Àlex Solà, un dels mecànics de l'equip de Jonas Folger en el Mundial de Moto2, que és el conjunt del famós cuiner basc Carlos Arguiñano. Una de les dades curioses de la primera prova europea del Mundial de Motociclisme ha sigut la configuració del podi. Usualment, per primera vegada, des de mitjans de la temporada passada, no hi ha hagut cap pilot català ni espanyol entre els tres primers classificats. Tampoc hem de buscar-los molt a baix a la classificació, ja que el líder del Mundial, Tito Rabat, ha aconseguit la quarta plaça en el Gran Premi d'Espanya. Just darrere d'ell ha entrat Maverick Viñales en la cinquena posició. Els dos pilots catalans no han protagonitzat una bona sortida i han hagut de remuntar posicions durant tota la cursa. Amb la victòria a Jerez, Mika Kallio retalla distàncies sobre Tito Rabat. Tot i això, el pilot de Barcelona continua al capdavant de la classificació del Moto2 amb 83 punts, 16 més que el finlandès Mika Kallio. Darrere d'ells trobem un dels rookies de la categoria, el vigent campió de Moto3, Maverick Viñales.
I aquesta categoria viatgem, l'italià Romano Fenati se situa com un dels candidats al títol. Després de la victòria argentina, a Jerez ha tornat a pujar al calaix més alt del podi. De nou, una cursa de bojos a la cilindrada petita, Marc.
L'italià Romano Fenati ha tornat a demostrar el seu potencial i s'ha endut la victòria en el Gran Premi d'Espanya de motociclisme. Una cursa on hem vist fins a 8 pilots lluitant per la primera posició, encara que l'última volta ha sigut cosa de 3. La cursa començava amb Jack Miller al capdavant defensant la seva pole position. Malgrat això, com estem acostumats, els canvis en el liderat han estat constants, tot i l'equilibri constant entre tots els pilots. Isaac Viñales, el basque Fren Vázquez i l'italià Fenati han plantat cara a Jack Miller. Finalment, després de diversos canvis en el liderat entre els corredors, la primera posició va ser per a Romano Fenati. Al final de la cursa ha sigut emocionant. Miller, Fenati, Vázquez, Rins i Viñales eren els 5 pilots que jugaven la victòria. L'última volta començava amb Fenati al liderat i amb un petit marge d'avantatge. No obstant això, tant Vázquez com Rins no rendien i pressionaven el pilot italià en els últims revolts. El primer en creuar la meta ha estigut Romano Fenati, però amb només una dècima de marge sobre el pilot basc i el català. Finalment, Vázquez ha entrat segon i Rins tercer. La foto finish ha permès veure clarament qui s'havia imposat aquí, ja que només 3 mil·lèsimes han separat els dos pilots espanyols. Després d'aquesta cursa, el Mundial de Moto3 continua el liderat per Jack Miller amb 79 punts, tot i que la quarta posició a la cursa de Jerez. El vencedor del Gran Premi, Romano Fenati, retalla distàncies amb l'australià i ja té el liderat només a 5 punts. Per altra banda, Efrem Vázquez es manté a la tercera posició després d'obtenir a Jerez el seu millor resultat en la categoria. I com havíem promès, després del repàs del Gran Premi d'Espanya de motociclisme, tenim l'oportunitat de parlar amb Àlex Solà, que és mecànic de l'equip Arc Team, que és l'equip de Carlos Arguiñano i que competeix aquest any a Moto2. Bona nit,
Àlex. Bona nit.
Primer de tot, felicitats, perquè Jonas Folger ahir va acabar a la tercera posició. Per tant, esteu d'enhorabona.
Moltes gràcies. Sí, es nota.
I una primera pregunta sobre els pilots, perquè em sorprèn molt la diferència entre Jonas Folger, que va ser setè a la classificació i tercer a la cursa, i Axel Pons, que va ser 28è a la classificació i 16è a la cursa.
Sí, bueno, són dos pilots diferents, no? Jonas és rookie aquest any, però ve de fer-ho molt bé a Moto3. Estava constantment jugant-se al podi. I amb Axel porta més anys, però sempre ha sigut molt complicat, no? I, bueno, hem treballat molt dur aquest hivern i el que tu dius, pels entrenos no anem a tindre un bon feeling amb les condicions, feia molta calor i tot, però per la carrera el tio va poder aconseguir, pues, sortir des d'allà i acabar, va estar lluitant fins amb el número 12, entre els 12 i els 17 pilots, i bé, o sigui, va baixar temps respecte als entrenaments i tot, vull dir que personalment també s'està molt content per ell.
I quina virtut té Jonas Folger, que en la primera temporada a Moto2 aconsegueix aquests resultats, un podi a la quarta cursa, i en canvi Axel Pons porta 5 anys a la categoria, sí, si comptem l'any a 250 centímetres. Què li falta potser a Axel Pons que té Jonas Folger?
Potser és que s'ajuntin, és que és tot tan just, o sigui, a la categoria de Moto2, com pots veure, és molt, molt, molt apretada. La classificació teníem a 19 pilots amb un segon de diferència. Què li pot faltar a Axel? Ho té tot, o sigui, ho té tot a l'abast per poder-ho fer. Aleshores és potser una mica de que no falli res mai i aquell dia sortirà.
I precisament en aquesta igualtat que deies a Moto2, que també la podem veure a Moto3, quina importància té la mecànica i quina importància té el pilot?
Tanta importància té una cosa com l'altra, però gairebé més es veu el mèrit aquí del pilot. Totes les motos porten el mateix motor, xassis n'hi ha 4, però n'hi ha 2 que són els que realment estan allà per guanyar, i les mecàniques totes estan portades a l'extrem que et deixa el reglament. Per tant, totes són bastant idèntiques. És aquí on marca la diferència el pilot.
I, per exemple, acabaves de comentar que les condicions a Jerez havíeu tingut molta calor en el pilotatge, i controlar aquesta calor, controlar el desgast dels pneumàtics, és un punt molt important, perquè hem vist, per exemple, a MotoGP, tots els problemes que ha tingut Jorge Lorenzo per adaptar-se als nous pneumàtics.
Sí, es nota moltíssim. Tant tothom es pensa que contra més calent és l'asfalt, més ràpid es pot anar, i tan dolent és que l'asfalt estigui fred com que estigui excessivament calent. Sí, les voltes, la cursa és llarga, són moltes voltes, i al final doncs es passa malament. Sí, sí, vam tindre problemes tant amb el pneumàtic de darrere com amb el pneumàtic de davant. Tothom va acabar els pneumàtics molt desgastat, i les últimes voltes patint moltíssim.
I l'objectiu d'aquest any de l'equip, quin és? Per a Jonas Folger, principalment.
Per Jonas Folger suposo que és aprendre, es podria dir aprendre, però estem veient que acaba molt fort. O sigui, podríem dir que ens podríem estar jugant la posició d'acabar primers de la categoria rookies.
I està confiat ell, perquè si analitzem les seves estadístiques, és un pilot molt regular, però que no sempre acaba al podi. L'any passat va acabar cinquè a Moto3, però va pujar molt poques vegades al podi, però va obtenir aquesta posició a la classificació perquè gairebé totes va acabar entre el top 5-8.
És molt regular. Nosaltres des de principi d'any estem portant un molt bon ritme, sempre ha estat allà davant per jugar-se les primeres posicions, però en carrera sempre hem tingut un problema o altre. Si no ha sigut un toc a la primera curva, ha sigut una errada d'un pneumàtic de davant o un pneumàtic de darrere defectuós, i per fi a la quarta carrera ens ha donat el resultat tan esforç.
I parlant de Moto2, creus que és una categoria que serveix per definir un futur campió? Perquè en Moto3 veiem molta igualtat i són pilots molt joves que després pugen a Moto2, i Moto2 és l'impàs per decidir qui és un campió realment i qui no?
Portem uns quants anys de Moto2 i hem vist de tot. Stefan Bradl va ser campió i va pujar a MotoGP, i els únics que ha tingut a davant són els 4 que hi ha de sempre, i ell sempre ha estat barallant-se pel 4, pel 5, una cosa així. Ha pujat Marc Márquez i ho està donant tot bé de guanyar i està allà.
Hi ha algú ara a Moto2 amb algun potencial com el de Marc Márquez?
Tito Rabat està molt, molt fort, es veu amb molta diferència, però Maverick Viñales, per ser un rookie i recent arribat de Moto3, es veu també amb molta força.
I parlant de teva feina, com és el cap de setmana d'un mecànic?
Bueno, per nosaltres és la setmana. Per la gent és el cap de setmana, per nosaltres és la setmana. Nosaltres arribem dimecres a un circuit i no marxem d'allà fins diumenge al vespre. Per tant, es fa una setmana sencera.
I quina és la vostra feina? Perquè normalment és de les més importants, però potser sempre el mèrit se l'acaben portant al pilot. Que és del pilot guanyar, però si vosaltres no li doneu una moto ben configurada amb els vostres aspectes o el que ell us digui, no la pot portar al límit.
Sí, nosaltres quan arribem allà muntem tot el que és el box i fem la posta a punt de la moto. Sempre venim d'una altra carrera, hem de posar la moto al dia. Aleshores, en base a altres circuits semblants al circuit on estem aquesta vegada, els enginyers parlen amb el pilot i decideixen un punt de partida per posar la moto a punt. Els mecànics ens encarreguem de posar-la allà on ens diu l'enginyer. I a partir d'aquí, doncs, el primer entrenament sortim a pista i el pilot cada vegada que entra, doncs, entre el que ens diu el pilot i el que ens diu l'adquisició de dades, l'electrònica de la moto, podem anar definint on podem anar millorant. I d'on comencem a on acabem normalment hi ha força canvi.
I ara deies que us fixeu en altres circuits. L'última cursa abans de Jerez va ser a l'Argentina. Va ser un repte, un circuit nou i que no teníeu potser moltes dades?
Va ser un repte. Les úniques dades que teníem era d'un entrenament que havien anat a fer només dos pilots, Nico Nico Terol, em penso que va ser, i Tito Rabat van anar l'any passat, i en base a lo poc que sabíem, doncs teníem una idea feta. Era un circuit nou per tots desconegut i potser això era un autèntic avantatge a partir de pràcticament tots els pilots des de zero.
I quin és el circuit més difícil des d'un punt de vista mecànic?
L'any passat ens anem a trobar potser que Austin, Texas, l'únic circuit que era nou l'any passat, tenia unes particularitats molt concretes, un final de recta empujada amb una curva molt molt tancada i un altre cop baixada molt forta. La part de darrere del circuit era molt revirada però absolutament molt ràpida i una recta que tu amb el mapa no la veies recta però es feia autènticament recta i era difícil posar la moto a punt allà.
Aquest any, pel que he pogut comprovar a la web de l'equip, és el teu primer any al Mundial?
El segon.
El segon. I com es porta la pressió d'un Mundial?
Bé, per nosaltres l'avantatge que tenim és que aquesta feina t'ha d'agradar moltíssim i llavors la pressió és que et sents còmode fent el que estàs fent. Lògicament, quan estàs lluitant per una tercera posició i veus que el quart està atrapant, allà és on realment el cor va a tot el que pot dir més.
I fora de la vostra setmana, el vostre cap de setmana, quina és la feina un cop torneu a fàbrica o fora dels circuits?
Normalment tenim tan sols 15 dies entre carrera i carrera, més o menys, si no hi ha testos i entrenaments entremig, i el camió viatja d'un circuit a un altre, per tant, ens basem en tindre el recanvi en ordre, parlar amb proveïdors i demés perquè mai ens falti de res, i poca cosa més. A pretemporada és quan estem treballant realment a la nau i estem preparant les motos si són noves o tot el material nou, el canvi de disseny de l'equip o les novetats que puguin haver-hi de cara al començament d'any.
I així per una mica tancar tota l'entrevista, tu has sortit de l'escola de Montlau Competició. És la raó per la que hi hagi tants mecànics espanyols al Mundial de Motociclisme?
Possiblement sí. Et diria que dels 5 mecànics que estem a la meva escuderia, bueno, al nostre equip, més dos enginyers, 4 mecànics i els dos enginyers surten de la Montlau. És una escola que a nivell d'Espanya i potser d'Europa és molt, molt forta. Gent d'Europa que vingui cap aquí a estudiar allà, poc, algun italià i alguna història n'hi ha hagut, però d'arreu d'Espanya està claríssim que sí.
I aquesta és una base molt forta per aconseguir grans campions, també?
Sí, jo penso que sí. Si amb altres escoles no et donen aquest tipus d'ensenyament, allà és purament competició i et fiquen, des del primer dia que entres et fiquen una mica en situació més que ningú altre lloc.
Àlex, bona nit. Passes de Montlau al campionat de motos o hi ha un impàs d'anar a, no sé, fer de mecànica en alguna altra disciplina, no sé si en competició o en un altre lloc, en un taller convencional, no ho sé, una mica com és el teu pas de l'escola Montlau que has comentat fins al Mundial de Motos?
Bé, l'escola Montlau és com un grau mitjà, per tant et demanen que facis unes pràctiques en un taller normal i corrent com si fos un grau mitjà, per tant aquestes hores de taller doncs, estan fetes i aleshores a partir d'allà ells el que marquen és un rànquing per notes d'alumne i els que els veuen amb més experiència o que se'n desenvolupen millor a classe els aconsegueixen pràctiques amb altres equips, començant des d'un campionat mediterrani amb nanos joves fins al campionat d'Espanya. En el meu cas vaig tindre l'oportunitat d'anar a una cursa aquí al circuit de Montmeló amb el campionat de mediterrani. D'allà vaig anar a les 24 hores de Montmeló, que després les he aconseguit fer 3 anys més, i directament vaig entrar a l'equip de Montlau Competició, el junior team, diguéssim, que tenen un equip al campionat d'Espanya, no? Allà un any sencer fent de segon mecànic, doncs s'adquireix molta experiència.
I a partir d'aquí directament cap a l'equip de l'Arguiñano.
Exactament, sí. L'escuderia aquesta del junior team normalment és un impàs, agafen els millors alumnes per ficar-los allà i donar-los una mica d'experiència, però acostuma a ser només d'un any. Es queden, potser agafen 4 o 5 alumnes i després només se'n queden un o un parell i els altres doncs, els deixen que segueixin el seu camí.
Àlex, ara una mica, ara sí per anar tancant, que és una miqueta tard, jugarem una mica. De Moto3, qui creus que guanyarà el Mundial? A veure si et fem mullar una miqueta.
A mi m'agradaria que fos algú de Montlau, lògicament.
Escombrant cap a casa,
eh? Escombrant cap a casa, exactament, sí, sí. Però sí que és cert que Jack Miller i Romano Fenati ho poden posar molt, molt difícil.
A Moto2?
A Moto2 esperem que siguem nosaltres, no?
I tant. I a la categoria reina?
A la categoria reina, per lo que estem veient aquestes primeres curses, amb 5 segons d'avantatge amb aquesta cursa, amb el Marquez ho té bastant de cara.
Gràcies tu, per... Digues,
Cesc. Tu que vius a... podríem dir... cap de setmana rere cap de setmana també amb el box i també trobes a Marc Márquez, ara que comentàvem a l'editorial, tu com el definiries a Marc Márquez, si tens la possibilitat de conèixer-lo o si, no, si més no com a pilot?
Com a pilot, per lo que sé, és un treballador autèntic, vull dir, es centra, és la seva feina i no hi ha distracció possible. I com a persona sí que el coneixo, conec a la resta de la seva família, més aviat el seu germà petit, però són ben bé clavats. És un nano molt natural. Vull dir, no ho diries mai que és un campió del món, no té cap punt de xuleria ni de superioritat ni res. Molt humil, sí, sí.
Àlex Solà, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per venir aquí a l'estudi a Sant Feliu de Codines per parlar-nos doncs, des de primera mà i com ho veus tu des de dins del box d'aquest Mundial i concretament de la categoria de Moto2. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Interactua amb nosaltres i digues la teva a lesportnopare@onacodinenca.cat, a facebook.com/lesportnopare i a twitter.com/lesportnopare.
Vinga, doncs seguim el motor perquè el circuit de Hockenheim ha sigut l'escenari escollit pel DTM per començar la 30a edició del campionat. El campionat alemany de turismes compta amb cares conegudes en el món del motor com Paul de Resta, Vitaly Petrov o l'actual campió del certamen, l'alemany Mike Rockenfeller. A més, també hi trobem pilots de casa com Miquel Molina o el provador de Force India, Dani Juncadella. Com s'ha viscut aquesta primera del DTM, Marc?
El triomf en el Gran Premi d'Alemanya al DTM l'ha aconseguit el pilot local Marco Wittmann. El rookie de la temporada passada ha dominat còmodament la cursa amb el seu BMW, tot i no sortir des de la pole position. L'actual campió, Mike Rockenfeller, ha protagonitzat una cursa complicada en què ha hagut de remuntar per arribar a la quarta posició final. Els nostres pilots no han tingut sort en aquest inici de campionat. Miquel Molina sorprenia tothom amb el seu Audi durant la sessió d'entrenaments oficials de dissabte. El pilot de Lloret aconseguia la 6a posició de la graella, però els comissaris el desqualificaven perquè l'equip s'havia oblidat de col·locar un llaç de pes en el lloc corresponent a la càmera de televisió. Aquest error de l'escuderia l'enviava al fons de la graella i el condemnava de cara a la cursa de diumenge. Finalment, Miquel Molina creuava la meta en la 13a posició fora dels punts. Mala sort també per a Dani Juncadella en la seva segona temporada al DTM. El pilot de proves de Force India no passava del primer tall de la classificació oficial de dissabte i s'havia conformat amb la 20a posició a la graella. La cursa de Juncadella ha sigut complicada i no ha pogut passar de la 19a posició final a una volta del guanyador. No obstant això, el pilot català es podrà consolar després d'aquesta decepcionant actuació. L'equip Force India ha confirmat que Dani Juncadella serà l'encarregat de pilotar el cotxe durant els tests a Montmeló que es faran els dies posteriors al Gran Premi d'Espanya Fórmula 1 d'aquest cap de setmana. En principi, el pilot de Barcelona havia format part de la primera sessió d'entrenaments lliures al circuit de Barcelona-Catalunya, però l'escuderia Índia ha assegurat que no prendre-hi part li suposarà a Juncadella gaudir de més quilòmetres i més sessions lliures en els propers grans premis.
I ara, en un format més breu, repassem algunes de les altres notícies del món del motor d'aquests últims dies.
Per tancar, recordem que aquest cap de setmana tornen dues de les competicions del motor per als amants de la Fórmula 1. El Gran Circ aterra al circuit de Barcelona-Catalunya. Després de 3 setmanes de pausa, la cursa de diumenge servirà per veure si Mercedes guanya també la 5a cursa de la temporada o per veure qui pot superar-los. De moment, la classificació general l'encapçalen precisament els pilots de la marca alemanya. Nico Rosberg és el primer amb 79 punts, 4 més que el seu company d'equip Lewis Hamilton. Fernando Alonso ocupa la tercera plaça, però amb més de 30 punts a distància dels dos pilots. L'altra competició que reprèn aquesta setmana és el Mundial de Ral·lis. Entre els dies 8 i 11 es disputa el Rally d'Argentina, la 5a prova puntuable del calendari. El vigent campió del món, el francès Sebastián Ogier, defensarà el liderat del Mundial davant el seu màxim oponent, el finlandès Jari Latvala, que ve d'una desastrosa 14a posició en l'última cita disputada. D'altra banda, el cantabrà Dani Sordo prendrà part al Rally d'Argentina amb el seu Hyundai, ja que la prova sud-americana és una de les seleccionades dins el seu programa de desenvolupament amb la marca sud-coreana. Sordo intentarà sumar els seus primers punts després d'abandonar en les dues proves que ha disputat aquesta temporada.
I aquest diumenge també s'ha disputat la segona cursa del Mundial de Resistència de la FIA, Marc.
Les 6 hores d'Spa Francorchamps han finalitzat amb una nova victòria de la marca Toyota. L'equip japonès ha tornat a superar Audi, com ho varen fer a les 6 hores de Silverstone. La victòria de la categoria LMP1 l'han aconseguit el conjunt format per els ex-Fórmula 1 Anthony Davidson i Sebastián Buemi, juntament amb el francès Nicolas Lapierre. D'altra banda, en la categoria LMP2, bon paper de Marc Gené en el seu debut al Mundial. El pilot de Sabadell i provador a Ferrari ha creuat la meta en la segona posició dins la seva categoria i a la novena en el còmput general. La propera cursa del campionat seran les mítiques 24 hores alemans que es disputaran el cap de setmana del 14 i 15 de juny. I aquest diumenge també s'ha disputat les dues mànegues de la tercera prova puntuable del Mundial de Turismes. L'equip Citroën ha aconseguit un doblet en la primera cursa disputada al circuit hongarès de Hungaroring. El finlandès Ivan Müller ha creuat la meta per davant del seu company d'equip i actual líder del Mundial, l'argentí Pechito López. En la segona prova, el debutant Gianna Morbidelli ha aconseguit la victòria després de lluitar durant tota la cursa amb l'expilot de Fórmula 1 Thiago Monteiro. El triomf del pilot italià trenca la ratxa de victòries de Citroën en aquest inici mundial, però no impedeix que els pilots de la marca francesa continuïn al capdavant de la classificació. Una general, a hores d'ara, liderada amb comoditat per Pechito López.
Marc Guadilla, moltíssimes gràcies per acostar-nos tota aquesta informació esportiva i ens retrobem dilluns que ve.
Fins dilluns.
Vinga, ara abans de passar a l'audiència Juga Fort, recordar que s'està jugant el Crystal Palace Liverpool i de moment guanya el conjunt de Brendan Rodgers al Liverpool per 0 gols a 1 amb gol de Allen. Guided by a beating heart,
I can't tell where the journey will end. I entrem directament a l'audiència Juga Fort. Tenim comentaris a Twitter, Cesc.
Doncs sí, ara feia setmanes que no en teníem tants. Doncs avui el Pep Acosta ha tornat a comentar. Diu, la guanyarà l'Atlético la Lliga i MotoGP, molt avorrit, massa i tot, ningú mirarà al final. L'Àlex Solà, que està aquí, fa que sí amb el cap. I també la Montse Vila diu, bona entrevista a l'Àlex Solà. Nois, sembleu periodistes de veritat. Bon programa. Moltes gràcies, Montse.
Avui que l'Andrea Popper no ha comentat, però ens ha constat que té molta feina i, per tant, no ha pogut...
Li perdonem,
molt. Nosaltres ara fem la secció aquella que tant ens agrada, semàfor verd.
Doncs per la cursa d'atletisme a tot el món alhora, World Run Wings for Life.
Doncs sí, una Què cursa és, doncs que es disputa, una carrera benèfica que es disputa simultàniament a 34 ciutats de tot el món, i ha reunit un total de 34.720 participants.
Està bé això de coordinar tanta gent alhora.
Aquí a Espanya ha guanyat Txema Martínez, l'atleta Txema Martínez, que ha guanyat doncs, aquesta cursa benèfica, i el semàfor vermell avui per els incidents a la Copa de Roma, diguem-ne, entre
la final de Copa de Roma.
Entre la Roma i el Nàpols, tres aficionats ultras napolitans havien resultat, van ser ferits per arma de foc, un d'ells de gravetat, i realment hi va haver una baralla important a la capital italiana. Per tant, semàfor vermell per la violència al món de l'esport.
Recordem que va guanyar el Nàpols 3-1 contra la Fiorentina.
Important victòria del Nàpols que així es referma una mica més amb gols de... Doncs no.
No els tenim?
No els tenim. Gols? Nosaltres, com cada setmana, ens acomiadem de tots vosaltres. Recordem que ens tornarem a retrobar.
I important, dilluns, el sorteig...
Que bé, abans,
el sorteig
això
que
és el que em deixava.
En joc
Merci.
Del llibre d'actitud Marc Márquez de Damià Aguilar, que si voleu aconseguir-lo, heu de fer un tuit etiquetant-nos i dient per què voleu el llibre, i l'argument doncs més original serà el que se l'endurà.
Per tant, nosaltres... decidirem nosaltres. No sí. Ho tingueu en compte, no hi haurà tongo, però això sí, un tuit etiquetant-nos i posant un argument original i divertit, i us endureu aquest llibre Actitud de Marc Márquez de Damià Aguilar, firmat per Marc Márquez i dedicat a vosaltres. Vull dir, el guanyador serà amb el nom que constarà el llibre, eh?
I nosaltres aquesta setmana doncs estarem pendents de com es va desenvolupant la Lliga, que ja li falten ben poc, dues jornades en el Real Madrid 3.
Aviso,
que juga.
Aviso, Pinto amb transistor, pilota a la mà, si marca, si marca el Madrid, doncs que enviï la pilota dins sí. de la porteria i que guanyi la Lliga a l'Atlètic de Madrid. No hi ha més. Vinga.
Doncs ho seguirem,
nosaltres
que vagi bé.
Ho deixem bona aquí. Nit. Bona nit, tornem dilluns que ve. Moltes gràcies. Sí.